Hola i benvinguts al Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio sobre les competicions femenines. Tinc un nom, una ciutat i un projecte per vosaltres. El nom és el d'Aitana Bonmatí. La jugadora protagonitza la prèvia d'aquesta final de Champions contra el Lió per la percepció diferent que tenen ella i el seu entrenador respecte al seu estat físic. Ella està a punt, ella creu que pot ser titular i el seu entrenador sembla pensar el contrari. De tota manera, avui en parlarem. La ciutat, també fàcil, la capital de Noruega, on dissabte jugarà aquesta final de Champions. A més de 2.600 quilòmetres de Barcelona, Oslo és a gairebé 30 hores en cotxe i ferri, si algú decideix provar-ho, i amb combinacions difícils de vols. El desplaçament, per tant, no podrà ser tan massiu com a les últimes ocasions. De fet, el Barça ha tornat part de les 2.500 entrades de les que disposava. I el projecte és el de Messi, que ha decidit apostar també per un equip femení al Cornellà, tot i que començarà des d'una categoria molt baixa. Poc a poc i bona lletra. Comencem!
Fem Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
Tenim moltes ganes de final de Champions i de seguida hi entrarem. Abans presento les col·laboradores i aquí totes presents. Ruth Vilà, com estàs?
Molt bé, preparadíssima per Oslo.
A les últimes hores hem pogut entrevistar Alexia, que també està molt preparada per Oslo i molt tranquil·la.
Sí, 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 molt maca, eh?
Sí, ja, sempre és molt agradable, però...
Sí, però abans la trobàvem...
Especialment.
Sí, a vegades una mica la defensiva, no? En algun moment de la seva carrera i anaves a parlar i trobaves aquesta barrera i ara està... És magnífic parlar amb ella.
Nosaltres vam poder parlar amb Alexia i la Maria Tiques. Maria, ens portes fins i tot la samarreta de l'entrevistada que has fet a les últimes hores.
Aviam, qui creieu que serà?
Doncs tinc dubtes entre la pilota d'Or Patri o la pilota d'Or Patri.
Comença per la ella, que va per tri.
També estava tranquil·la?
Super.
La vas veure confiada,
eh? Ha fet un bon tute d'entrevistes, però molt bé, molt bé.
Confiava de cara a aquesta final. M'hi l'imaginava ja camí d'Oslo, a l'Andrea Ors.
Amb la Blacar.
Amb la Blacar o amb una caravana, que era la teva idea, no?
Inicial. Era la meva idea. Us anava a dir primer de tot que no he pogut entrevistar ningú aquesta setmana.
Has prioritzat el podcast?
He prioritzat el podcast, cert.
I
se m'ha complicat el tema d'Oslo.
Està complicada l'operació Oslo, eh? Bé, no passa res.
Animeu per mi.
T'haig de dir que no és fàcil arribar-hi. Jo hi vaig via Estocolm, és a dir, amb escala.
Copenhagen.
Via Copenhagen. Tu, Maria?
Torno via Amsterdam.
Tornes via Amsterdam. Aquí fem una mica ruta per Europa de cara a arribar a aquest desplaçament d'Oslo. Ara després en parlarem de la logística d'aquesta final, on probablement no hi hagi tants aficionats del Barça com en les últimes edicions. Paula López.
Què tal?
Com estàs? T'arriba tard, però Messi ha apostat finalment pel teu Cornellà també en el femení, eh?
Sí, sí, de veritat, una sorpresa.
Doncs després en parlarem perquè ja ho sabeu que la Paula és jugadora de la Fundació Esportiva Cornellà. Fins al 30 de juny podem dir que ets jugadora de la Fundació Esportiva Cornellà.
Sí, a nivell federatiu fins al 30 de juny, sí.
La millor.
Va, doncs, ara que ja hi som totes i ja hi són també els amics de Panini, que com sempre ens acompanyen, obrim joc i fem futbol. Va, començarem per la gran incògnita d'aquesta final, per mi, com a mínim, que és qui acompanyarà precisament Alexia i Patri en aquest mig del camp, perquè Aitana hi arriba, però segurament si li preguntes a ella hi arriba, si li preguntes al seu entrenador no sé si ho té tan clar, per ser titular, vull dir.
Sí, i també va sorprendre els pocs minuts que va tenir a la final de la Copa, que jo crec que ens van sorprendre a nosaltres.
No, no van arribar 20 minuts.
I li van sorprendre molt amb ella, perquè és veritat que Aitana ha estat entrenant-se amb unes molèsties a la zona on la van operar, on ha tingut la lesió, però unes molèsties per la jugadora més o menys suportables, i que sí que ella pensava que podria estar o pensa que pot estar per aquesta, com a titular per aquesta final d'Oslo. Per tant, s'imaginava i imaginàvem molts que si havia de ser titular a Oslo o si ha de ser titular a Oslo hauria tingut més minuts en aquesta final de Copa, que van ser 20 minuts mal comptats, i per tant doncs és una incògnita grossa saber si Aitana serà o no a l'11 del Barça per aquesta final d'Oslo. La jugadora, el seu discurs és supercoherent: jo estaré pel que vulgui l'entrenador. Però sí que és veritat que en els últims dies ella esperava una cosa que no s'està complint.
Veurem què fa per a Romeu, potser sí. Ens sorprèn, perquè jo crec que ara mateix a les travesses de la final no hi apareix com Aitana com a titular, però queden dies i estem parlant del que fins ara era la millor jugadora del món. És cert que no ha tingut minuts, o no tots els minuts que ell hauria volgut de rodatge de cara a aquesta final, però haurem de veure quina decisió pren Romeu. Esteu d'acord en que és difícil que Aitana sigui titular, i quina seria la vostra aposta? Per qui creieu que apostarà Pere Romeu?
Jo per la final de Copa sí que crec que serà difícil, perquè era el millor escenari per posar-la de titular en un gran partit. Sí, tenies pensat posar-la a Oslo, però sí que és veritat que em va sorprendre que ja d'entrada tingués força minuts contra el Bayern, que ràpidament li arribés una titularitat, quan normalment el retorn acostuma a ser més progressiu, però sí que penso que si no ho va ser l'altre dia, em sorprendria que ho fos. No crec que sigui una qüestió de nivell, de que no està bé ni res, simplement crec que Pere va ser bastant clar l'altre dia, simplement és una cosa que no té el ritme, que al final ha estat molt temps fora i diu que no té el ritme, i jo crec que és més una cosa de si durant la temporada has treballat unes connexions, unes sinergies, un no sé què, ara quan va passar amb Alexia en el seu moment, que a Bilbao no va ser titular, i crec que és més una cosa en aquest sentit, de que tens un funcionament ja molt treballat, que crec que no li entra, entre cometes, aquí, però més per una qüestió de ritme, que no perquè no la vegi el nivell, perquè l'altre dia va estar bé quan va entrar, etc.
Jo pel rival us diria, jo apostaria per Serra, Jordi.
100%. Sí, 100%.
Perquè et dona aquest equilibri, o sigui, et donen pilota, però aquest equilibri defensiu, aquest posicionament, jo apostaria per ella.
No, més física que Vicky.
Sí, una mica més, i que també porta, ostres, s'ha apoderat, no?, del mig del camp, juntament amb Alexa i amb Patri Jarro, durant aquest tram llarg de temporada, i seguint amb el fil de la Tiques. En el seu dia, Alexia no estava per sortir a titular en una final de Champions a Bilbao. Aitana Bonmatí, encara que fins ara sigui la millor jugadora del món, si realment hi ha aquesta sensació, no?, de que no està completament llesta perquè surti d'inici en una final de Champions contra un totpoderós Lió, doncs no
I és que en un context d'un partit d'anada i tornada,
quan va apostar per Clara al Clàssic.
Contra el Bayern també.
I també contra el Bayern, però sobretot el Clàssic va dir, perquè s'esperava també que Madrid anés més a la contra i tal, va dir, Serra té una cosa molt bona, que és que a nivell atac t'aporta molt, de passes tal, però a l'hora de frenar transicions també és una jugadora molt ràpida, que si hi ha una transició corre molt ràpid a defensar i té aquesta cosa física també tal, que segurament Vicky aquí no ho tindria, que crec que estan també encara una mica en dubte, Vicky sí que potser la podríem veure d'extrem.
Sí, i jo això ho he insistit molt aquesta setmana, és que jo crec que l'11 del Pere hi haurà alguna sorpresa, i aleshores no vull descartar del tot Aitana, perquè si no em costa veure quina serà la sorpresa.
Exacte, sí.
I per això no la descarto 100% Aitana, perquè la resta les veig peces... Molt previsibles. I aleshores no trobo aquest factor sorpresa, que crec que sí que ell tindrà en una final.
Més enllà d'aquesta situació d'Aitana, és un 11 una mica agafat amb pinces, perquè també estem pendents de Graham i de Paredes.
Sí, jo crec que hi ha més optimisme ara mateix amb Graham que amb Paredes, perquè, tot i que també és un tema muscular, i Graham és una jugadora de molt de canvi de ritme, està fent els últims entrenaments més o menys en condicions, i Paredes s'està molt pendent del que passi, sentiu quan sentiu això, dimecres d'aquesta setmana de la final, s'està molt pendent que passi dimecres, perquè ja estava previst que el primer dia després d'entrenament, després de la final de Copa, que era dimarts, ja estava previst que aquell dia fes un treball a part del grup, un treball específic, per tant, amoïnats fins a cert punt, perquè era una cosa prevista que aquell dia no treballés amb el grup, però sí que el tema era veure una mica ja dimecres si Paredes ja entrava o no amb la resta, i aquesta sobrecàrrega que tenen doncs quedava només amb això, una sobrecàrrega, o hi havia alguna cosa més?
Vull pensar que sent una final s'esgotaran totes les opcions possibles perquè Paredes sigui titular, perquè si no l'alternativa és Aixa, que recordem que no és... no és central com a posició natural, la seva posició natural no és aquesta, i aleshores ens trobaríem amb un problema davant un Olímpic de Lió que té unes senyores atacants, i ara després...
A mi em fa por.
És que és com la sintonia de tota la temporada, també. Vull dir, és lesions, i ara et plantes el partit més important de tota la temporada i ens estem
debatint aquests... Sí, però tens petites lesions, però en realitat l'única no disponible és Alexandre.
Exacte.
Però...
Sí.
Però... Jo crec que el problema, i tinc una mala notícia, és que elles arriben en el millor moment de la temporada.
Sí? És made in Lyon, això. Sí. Sempre es passen tota la temporada sense fer res. No dic que no m'hagin fet aquest any,
però tota la temporada sense fer res. I les últimes setmanes s'apreten molt.
I això que han patit a quarts, a semis... I...
Sí, clar, és que a quarts i semis els dos partits de Nadal els perden, vull dir, remunten amb els partits de tornada, però... És evident que si les mires jugadora per jugadora...
No, és que la plantilla és increïble.
Jo vaig veure la final del PSG contra l'Olímpic de Lió i la primera mitja hora és espectacular. O sigui, és un bany i jo crec que allà es veu clarament la idea de Jona, per fi, que jo crec que li ha costat bastants mesos, però
és normal.
Malauradament per fi l'ha trobat.
Ara us pregunto pel Lió perquè tinc un parell de preguntes per vosaltres, però abans, al davant, Salma o Pina, qui juga?
Jo ficaria Pina.
Jo dic Pina també, sobretot perquè
era molt pro Pina, jo.
Pina per com està i perquè crec que Salma et pot aportar en un moment més com a revulsiu.
Sí.
També crec que quan potser el Lió, depèn de com vagi el partit, si acaba deixant més espais enrere, que jo crec que els deixarà perquè el bo que té és l'atac, crec que Salma aquí pot fer més mal que entrant de titular, tot i que va estar molt bé i crec que les dues mereixen un lloc a la final.
Pina.
Però sí que no posaria les dues, com va fer l'altre dia.
En principi, si Graham està bé, un Graham ocuparà una banda i l'altra...
I si no està bé, jo col·locaria Vicky. A mi no em va agradar Salma per la dreta.
No.
La final de Copa.
És que el seu lloc és extrema esquerra.
Sí.
I si la mous d'allà, per mi ja li costa més.
Sí, i com deia la Tiques, és que si et deixes Salma a la banqueta tens un revulsiu de cara a la segona part. Si no és que no tens...
Clar, és que Jona pot tenir 10 revulsius i nosaltres no estem un revulsiu.
No, i Pina també és una jugadora que necessita uns minuts previs per entrar.
Fins i tot quan entra de banqueta entra molt capficada a xutar.
A
vegades també em fa aquesta sensació quan entra de banqueta de voler demostrar molt i de capficar-se a vegades amb finalitzacions que potser no tocarien.
Va, que hi ha ganes de parlar d'aquest Lió. Aquest Lió, què us sembla? És millor que el de fa dos anys?
A nivell d'equips, 100%.
Sí, jugadora per jugadora, jo penso que
plantilla, sí.
Jo crec que ha arreglat una cosa clau i per mi li ha donat aquest saltet de nivell i és el mig del camp. Jo crec que el mig del camp en pilota és molt millor que fa dos anys. Jo crec que és un equip amb molts més recursos que fa dos anys. Perquè potser fa dos anys era un equip que t'atacava més al contracop, era més fort,
molt
directe, i ara en pilota també són diferencials.
Bueno, també és donat de la manera de treballar de Jona, no? Al final, donant l'importància a totes les jugadores, donant l'importància al joc associatiu...
La plantilla també la configura una mica, ells són la idea que té i el mig del camp que té, que repeteixo, hi ha jugadores com Damaris, que no és titular, i que boníssima...
Sí, és molt bona, sí.
Ara l'Insi està superbé un altre cop... I, bueno, no parlem de Dumourney, que...
No,
això sí. L'escouter dirà...
No, però és que a més jo crec que l'han potenciat encara més, perquè no està de nou, està com d'interior dret, però mitja punta, com amb moltíssima
com
llibertat.
Com de ganxo, també, com
de ganxo. I sempre apareix quan ho necessita l'equip, si fa el que vol.
Té més camp per córrer i això li va molt bé.
I la meva habilitat, Jules Brandt.
Sí, la meva Lili Johannes.
També. Aquí cadascú té les seves debilitats. De les cares noves respecte a fa dos anys, que ens podem trobar aquest dissabte directament a l'11 i fa dos anys no hi eren, tenim Engen, tenim Lorenz al lateral, tenim Johannes, com heu comentat, al mig del camp, Brandt a la banda, i Chawinga, que ja la temporada passada hi era, però no fa dos anys quan el Barça hi va jugar. Ja veurem si és Chawinga o és Bechó qui juga en aquella banda on hi hauria d'anar Diani, però que és la gran baixa del Lió per aquesta final.
A la final de la Copa Francesa va jugar bé això.
Va jugar bé això.
I contra el Nantes també va jugar bé això.
Sí, i us diré una cosa, que jo crec que Engen, per mi és el punt així més
per mi també.
Fluixet.
Per mi no tant Engen, sinó tota la defensa.
Sí, tota la defensa, eh? Sí. Defensivament.
I ara estem dient això i no, no deixarem passar ningú.
O sigui, el tema, us vinc a... Tots són males notícies, però és que jo crec que Engen, al costat de Renard, per mi ha millorat un puntet. Tot i que sigui la part menys forta, per mi l'ha fet millor.
Però és home, com Engen en Paredes,
no,
per exemple.
No, és que tu imagina't que ets Engen, mires al costat i està Renard, saps?
Sí, sí, de 3 metres.
Em poso a defensar allà, tallar com una boja.
No, però jo crec que Engen, que és més així amb sortida, tal, potser quan té una centrada del tipus Renard, tipus Paredes, etc, crec que també es creix una mica sí. més.
I que, per exemple, Lío ha guanyat amb Engen aquesta sortida. Mm-hmm. Fan Engen, fan Johannes...
No, i perquè també pot arriscar més, com el que diu la Tica.
Sap que té com una mica... El...
Més de seguretat Baca. Darrere.
Sí. Jo crec que és la línia més fluixa, que Engen és un dels punts febles, fins i tot amb la pressió de la sortida, eh? Perquè a vegades quan l'Engel la pressió es mola a la sortida pren sí, decisions equivocades
sí,
i a mi Lorenz no em sembla una lateral 100% fiable i baixar em sembla una carrilera fantàstica i una defensa no tan bona. Per tant,
aquí serà important...
Analistes del Barça, apunteu.
Sí. Aquí serà important Graia, que
per on es podrà fer. I atenció al regal que ens farà la portera.
Aquell regal que li va fer l'Arsenal, t'esperem, no?
Toquem fusta, sisplau, perquè ho estem agafant moltíssim.
Però ara quan...
Perquè ara serà, jo què sé, Sandra Paños Prime.
Però Eller Catacoll, si hem de posar una travessa de quina de les dues és millor... És millor la del Barça.
Sí. Home, sí, vam baixar la guerra amb ella.
Sí, sí, amb Catacol, sí.
I sobretot com juga el Barça. Però ara que deia l'Andrea això que elles arriben, que arriben en molt bon moment, en l'Olímpic de Lió... El Barça ha de fer un pas endavant perquè la sensació que va quedar al vestidor de com havia anat la final de Copa és, no la que va donar Pere Romeu a la sala de premsa, però sí que hi havia entre les jugadores, és que si juguen la final 2, com van jugar la final de Copa, l'Olímpic de Lió les guanyarà.
Sí.
I per tant, tot i aquest discurs positiu que va fer Romeu i crític o autocrític que sí que va fer Pina, sobretot de la segona part, entre les jugadores hi havia la consigna de no podem jugar com hem jugat aquesta final de Copa perquè jugant així a Oslo tindrem molts problemes.
Quan vam entrevistar Alexia, jo em vaig quedar amb la resposta que, a la pregunta de si havíem pensat molt en la final de Lisboa, i ella va dir honestament sí.
Sí,
és que... sí i he donat moltes voltes, diu, sobretot al principi de temporada, i vaig pensar molt en què vam fallar aquell dia en no repetir errades i que de les derrotes això sempre es diu, de les derrotes s'aprèn, però que realment jo crec que aquella final els serveix molt de cara a afrontar aquesta, des del minut 1 has de pensar que si tens una oportunitat no la deixes escapar perquè potser no en tens una altra.
Sí, no? Serà un partidàs.
Sí.
I Alexis, la típica que deu tenir al costat del llit una llibreteta amb les coses, tipo quan no pots dormir perquè hi tens malsons i els apuntes i tal per com treure, doncs Alexis deu tenir aquest partit, perquè els traumes que té amb Turín, amb el partit d'abans contra el Wolfsburg, etc. Aquest és un dels partits que té allà marcats perquè vam perdre aquell partit.
Pues al final, quan un equip és millor que tu, o sigui, pots perdre, vull dir, no passa res, assumeix, però en el moment que...
L'any passat molt millor que
exacte,
res.
Exacte, era molt millor.
Tinc un trauma,
sí.
T'ho juro.
Sí. No, gràcies a aquella final avui no farem porra sobre
l'aprenentatge. Que l'equip ha fet molta autocrítica i, per exemple, ja ho dic, o sigui, del partit de Copa feia autocrítica sense... deixar al costat el convenciment de que poden
exacte.
Guanyar, o també ho explicava Alexia, no? que li dèiem no, és que clar, l'Olímpic, i deia bé, però és que ara tothom vol ser nosaltres, eh? Fixeu-vos què està fent el grup de l'Olímpic, fixeu-vos què estan fent, tothom vol ser el Barça, tothom es fixa en nosaltres, i per tant, des del respecte cap a l'Olímpic de Lió, pensar també una mica això, no? I el convenciment de que si fan un bon partit, poden guanyar la final.
Evidentment. Per cert, respecte a l'Olímpic de Lió, que Alex ens va dir que coneixia Michel Camp personalment.
Personalment.
Cosa que no m'ha semblat una gran notícia. En tot cas...
Ostres, és el meu somni, realment.
Michel, coneixer personalment Michel Camp.
I dir-li, Michel... Què tal?
Fitxa'm.
Doncs mira, ja li pots dir a l'Alexia que te la presenti. El pròxim dia que et trobes l'Alexis, ei, presenta'm la Michelle.
Respecte... Aviam, hi ha fotos d'ella a la final de Bilbao, de Michelle, allà que tothom va començar a fer agafar la foto i a dir, suelta'l el brazo.
A Bilbao hi van anar molts aficionats al Barça, també a Lisboa l'any passat. A Oslo no hi podran anar tants perquè és un viatge complicat, ho dèiem abans,
I tens algun detallet, Ruth, de la logística del viatge del Barça? Que, per cert, el Barça fa nit a Oslo. El Barça viatja dijous o divendres al matí?
El Barça viatja dijous.
Dijous cap a Oslo.
Cap a Oslo, sí.
Dijous a la tarda ja seran allà.
Sí, sí, sí. I la roda de premsa del Barça és el primer torn de roda de premsa de divendres, que és cap a 3:45, després d'entrenament, i en segon torn li ha tocat a l'Olímpic de Lió, roda de premsa i entrenament al l'estadi del partit.
Quan aproximadament s'entreni l'Olímpic de Lió, estarem fent el tot costa en directe des de l'Uleval Stadion.
Això és molt
xulo. Ja vam quedar amb Alexia.
Ai, sí, eh? Ja vam quedar amb Hansen, la
Noruega. Sí, sí, Noruega. Tinc antecedents noruecs.
Ja
vam quedar amb Alexia, que li passarem 4 detalls de l'entrenament de l'Olímpic de Lió. Del Jonathan, que també ens va dir, ens coneixen i el coneixem també. Ell ens coneix molt bé, però nosaltres també. I de la logística del viatge, clar, dèiem, no aniran tants aficionats com a d'altres finals, potser els que van ser molt previsors i fa mesos tenen el viatge, no?
Ens ha sorprès una cosa d'això, que és que al Barça esperàvem, no?, una comunicació fent una mica de publicitat de les entrades, d'aquestes 2.500 entrades que tenien, i no hem vist aquesta comunicació o aquest màrqueting d'aquestes entrades. Sí que als socis se'ls va fer un avís fa mesos, de si volien fer una prereserva per quan tinguessin les entrades, doncs que la fessin, que se'ls hi comunicaria, i en aquests socis que van fer aquesta prereserva, doncs se'ls ha donat part d'aquestes 2.500 entrades, però el Barça tornarà entrades d'aquestes 2.500 que té.
Ostres.
Es calcula que unes 500 aniran de tornada a la UEFA. Hi haurà molta gent blaugrana, perquè és veritat que molta gent les havia comprat quan
abans
les va vendre,
no?,
la pròpia UEFA. No va esperar que el Barça les posés les seves a la venda, i per tant hi ha molta gent, perquè clar, busques avions i no n'hi ha, perquè hi va gent previsora que va comprar aquests avions i que va comprar aquestes entrades directament a la UEFA.
Com la família de l'Alexia.
Com la família de l'Alexia i com altres...
Que els tenen comprats els vols des de fa mesos.
Doncs això. I el que em sorprèn és això igualment, que ja sé que potser per 500 entrades que tornes no et surt a compte fer una campanya perquè en tens molt poques, no?, que tornaràs, però em sorprèn que el Barça no hagi fet aquesta campanya si acaba tornant entrades d'aquestes que li tocaven. Farà aquest vol xàrter dissabte al matí. La Maria deia la família d'Alexia no, però hi ha molts familiars que van amb aquest vol xàrter de dissabte mateix, i que sí que esperen ells és tornar amb el de les jugadores, que tornarà diumenge. És a dir, si fan l'anada al mateix dia del partit, i esperen que si guanyen es puguin quedar a celebrar amb elles, i si ja torna diumenge. Per tant, el xàrter aquest que fa el club sobretot anirà ple de familiars, amics, gent pròxima i uns quants aficionats, perquè la majoria també ja s'havien buscat el viatge pel seu compte, i veurem si tornen la mateixa nit o fan l'endemà amb l'equip.
No cal que tornin tots la mateixa nit,
no.
Que han deixat espai pels periodistes que tornem en aquell
la mateixa nit.
Vinga, que parlarem un instant sobre Copa de la Reina, sobre aquesta final, que amb l'horitzó de la final de la Champions, la veritat és que ha passat força desapercebut. Perquè el Barça va fer el triplet domèstic amb aquesta victòria davant l'Atlètic de Madrid. Esportivament ja ens deies, Ruth, que l'equip no va quedar del tot content, tot i que va ser una victòria esperada.
Sí.
Però m'interessa sobretot la festa després, perquè éreu a Gran Canària, i a més, et diré més, la Tica està infiltrada en el vol de tornada de les jugadores de Gran Canària. Vull detallets.
Vaig decidir no dormir perquè em feia molta vergonya que algú em
vagi no dormir al vol.
Amb la boca oberta, sí. Vaig dir, en sèrio, ara em posaré aquí a dormir. Tenia tot envoltada d'estar, aquí amb la boqueta oberta i la babeta.
Si ronco.
Sí, no, em comportaré i vaig intentar mantenir els ulls oberts perquè era l'hora així de la tarda, després de dinar, una mica d'enyanya.
Clar, perquè l'equip va tornar l'endemà.
Sí.
Van celebrar-ho
a la tarda. Clar, van tornar l'endemà. Hi havia un vol de Gran Canària l'endemà al matí, tampoc molt aviat, a les 10, però l'equip va preferir agafar el vol de primera hora de la tarda per poder celebrar. Hi va haver celebració allà a Gran Canària, no a les 12, com va dir Pere Romeu, cap a casa, perquè gairebé no haurien celebrat, sinó que en principi la festa oficial va ser fins a les 3 de la matinada, i van fer un sopar en què només hi va haver la plantilla, Això va fer que alguns familiars tampoc acabessin sumant-se a la festa final, perquè, clar, acaba el partit a les 11, te'n vas a sopar a l'hotel i t'has d'esperar que elles acabin per sumar-te a la festa d'elles. Alguns ja es van quedar a dormir i van dir ja celebrem quan haguem de celebrar. I la jugadora sí que fa fer aquest sopar només amb el nucli dur, amb el cos tècnic i el propi equip, i després de la festa ja van entrar-hi familiars, amics i coneguts. Algunes van dormir poc.
Algunes
després d'aquesta festa van decidir anar més de festa, una estoneta. Sí.
Vas estar controlant la nit de...
Jo vaig estar mirant les cares. Jo vaig anar a un karaoke.
Tu vas anar a un karaoke?
No vaig trobar que hi havia avis.
Rodejada de guiris.
Un karaoke a les Palmes. Sí, sí.
Brutal.
Però jo vull saber, Tiques, quina cançó vas cantar?
Es va demanar Libre... alguna de Rafael. És que era tot en castellà, jo volia, a mi m'agrada cantar en català, i vam demanar zapatilles, les típiques així,
una mica boomers,
ella a les Canàries volia una cançó de xarango.
però després de l'avió sí que em vaig estar fixant amb les cares dient aquesta sortirà,
aquesta és de la festa, sí. Jo entre els directius també vaig veure alguna cara que vaig pensar, aquest a les 3 no ha anat a dormir.
Bé, tocava celebrar-ho, faltaria més, que més d'una setmana per la final de la Champions, i en aquest vol, que era un vol regular, no era vol charter,
era regular, en què també hi havia Andrés Belencoso. A primera fila.
Creuar
miradetes, però res.
Jo vaig coincidir amb ella en un ascensor a Màlaga.
A Belencoso?
En un ascensor.
En un hotel. Sí, estava esperant. No, estava esperant l'ascensor i veu un noi així, olorava superbé, i em giro i dic...
Vas mirar una mica cap a dalt?
Vaig mirar molt cap a dalt, perquè jo soc molt baixeta. I després al marxar vaig dir... Bona tarda.
Què he de dir? Que Belencoso es va saludar amb Marc Sallarès, psicòleg de l'equip. Alguna relació entre ells tenia.
I Belencoso va demanar algun autògraf? O alguna jugadora va demanar algun autògraf
a Belencoso? No, perquè a més les jugadores van entrar com les últimes a l'avió.
No hi va haver contacte...
No, però sí que va haver-hi més amb l'estaf i tal, i els va dir molt bon partit, tal. L'hostessa també es va apropar al Pere i li va dir Pere, enhorabona, molt bon partit, tal.
Aviam, entre Belencoso, Alexia o Aitana, jo em quedo amb Alexia o Aitana, també us ho dic.
Sí. Sí, però també les tenim més vistes, També faig això,
La Tiques no.
Com hi vas, Tiques,
Vinga, va, que arriba el vostre moment preferit. Toca obrir sobres. A veure, avui n'obrirem dos, que una, perquè ja això s'està acabant.
Com es nota que els hem d'obrir tots,
Perquè ara estem en aquell moment en què l'àlbum el tenim molt ple.
Us dic una cosa, la portera del Madrid Club de Futbol la tinc repetida 20 vegades.
M'ha tocat l'equip. I una de les que millor està ara mateix, Graham.
Compte, moltes del Barça avui,
Tenim Alexia Portella.
Això és una senyal.
Aquesta musiqueta és com de sorteig d'apartament a Torrevieja, Alicante.
Torrevieja, Alicante, vam quedar que era una referència que vosaltres no teníeu perquè érem molt joves. No intentis enganyar ara, Ors.
Hem buscat.
I hem preguntat al ChatGPT.
Aquesta setmana no t'ho hem volgut posar fàcil perquè ja parlaràs de les jugadores del Lió a la TDG.
És que hem parlat massa.
I hem parlat molt d'elles, tens raó. I per tant, has dit, espera't que em fixaré una mica en els moviments de mercat que hi pot haver.
Mercato!
Jugadores que poden haver, una mica de mercato. I què ens portes?
Us he portat tres perfils que seran els noms d'aquest estiu. Ahir ja va avançar Rodra, que per cert no sé com es diu, jo el conec com a Rodra, que treballa a ESPN. Atenció, el Madrid ja té la davantera que reclamàvem, i és Bernstein, del Wolfsburg, ja la coneixem. I
no direm el que vam dir.
No direm el que vam dir.
A la Ruth li sembla que no és una jugadora jove.
No ho és,
escolta,
no?
Que té la meva edat.
Però
ja no soc jove,
No és l'adjectiu que va fer servir la Ruth?
L'esperit, no té un esperit,
no té esperit jove.
Jo també ho penso, sembla més gran del que
és. Aviam, per qui no la conegui, és aquella davantera del Wolfsburg, així potent, que va bé l'espai, força autosuficient, i és probable que sigui l'única davantera que li ha dit que sí al Madrid, també ha explicat Rodra que els hi han donat bastantes carbasses, a mi la de cuenta, de part d'aquest... I Clara Bull.
Molt bé, aquí ha estat molt
clar,
bé.
Però és que si home, tu ets que és o Bull, què vens que a perdre?
És que, no, és que arriben a volar al Madrid i no em veieu aquí.
L'estrany, de fet, és que Caicedo els digués que sí en el seu
que
moment
no per renovar. Però li vaig portar un paperet perquè signés.
A Clara Bull?
Sí.
Aviam, el següent perfil és un nom que no hem tret encara al programa i mira que és difícil.
Sí.
I és el... O sigui, és, per mi és una oportunitat de mercat i es diu Andrea Medina, de l'Atlètic de Madrid. És una lateral central esquerrana que té moltes nòvies i entre elles sí. Diuen que el Manchester United.
Ja vam veure la final de, jo, la final de bon Copa.
Perfil, eh? Jo em vull llançar un triple perquè per això vinc aquí i a mi, tenint en compte que és una jugadora que acaba contracte, jo el Barça podria haver preguntat, crec.
No és però, un... per l'esquerra.
No, sí. Però perquè al final és una jugadora que et fa de lateral, et fa de central esquerrana. Ja us dic, acaba contracte, per mi és una oportunitat de mercat.
I algun dia s'ha enganxat amb alguna jugadora del Barça al camp, sí. Perquè és una mica marrullera. Però sí.
Per això li agrada l'Ors.
A mi m'agrada aquest tipus de... I el tercer perfil, una de les jugadores preferides de la Tica, Celina Churchill.
Ai, no, estic molt trista.
Una de les màximes golejadores de les últimes temporades a Alemanya sembla que canviarà d'aires. I tot apunta a que acabarà jugant a l'Arsenal.
Però no hi ha overbooking.
L'Arsenal
també està marxant. Ja, a mi em fa la sensació molt, no? Que... També marxen moltes jugadores de l'Arsenal. Però per, moltes marxen,
o sigui,
també.
Jo us he de dir,
és més punta, no?
Ja, però jo us he de dir que per mi és una incorporació que puja bastant al nivell de l'Arsenal. Perquè al final que estan jugant, vale, amb Russo, que al final l'utilitzaven també com a segona punta.
Sí. Blackstenius.
I Blackstenius, jo crec que Churchill millora Blackstenius.
Ara que parlàvem de, les jugadores que deixen l'Arsenal, Laia Codina marxa de l'Arsenal, ho van fer oficial aquesta setmana. En principi apunta que es quedarà a Anglaterra. És tota la,
tant de bo, signi per l'Everton.
Pensava que era d'ahir pel London City.
Tant de bo. Bé, allà també hi ha l'Aston Villa amb la Natalia Arroyo. No, no sé realment on anirà,
vols
però...
Vols dir que Martina vingui cap al Barça i...
Seria el moviment.
Exacte. No, és així. La meva és que el preferim.
I que ella vagi cap a l'Everton.
Bé, Laia Codina, que no tenia minuts a l'Arsenal i, per tant, jo suposo que buscarà un equip on li puguin donar minuts i així tenir continuïtat també amb la selecció espanyola, que ja està anant. I falta...
El triple de l'Orts.
Aquestes últimes setmanes, per si no ho sabeu, es va jugar l'Europeu Sub-17 a Irlanda del Nord, val? Que va guanyar Alemanya, i us porto una jugadora...
Vas anar molt enrere ja, Sub-17. Digues.
Bueno, però
ha bullit el nostre xat, amb el Sub-17.
Una... Sí. És veritat. Tens raó. Una cosa, aquí s'ha parlat de jugadores Sub-12,
Sí, també és veritat.
Mira,
és veritat.
Mira, i us he de dir que em van agradar les dues porteres, tant de França com d'Alemanya.
Un moment, la Krop.
Sí! Avui es porto a Mirja Krop. Té 16 anys i és la portera de Leipzig. Una tia amb un perfil físic impressionant. A mi em recorda una mica a Earps, com així molt alta i molt ampla. Va ser clau a la tanda de penals davant Espanya a les semis. I us he de dir que m'encanta veure porteres tan joves i tan bones, perquè sempre ha sigut com una posició molt discutida per els hombres, i venen generacions molt bones.
Amena i bé baixa.
Sí, sí, he posat hombres.
No, sí, molt, molt bona, molt bona.
Oi? El que ens diuen, això que els vistaires com l'Andrea, és que costa molt als equips de fora d'Alemanya fitxar joves molt bones d'equips de segon nivell alemanys. Que aquestes joves jugadores molt bones d'aquest tipus d'equips normalment fan el salt passant per un dels grans d'Alemanya.
Que primer volen anar al Bayern o al Wolfsburg.
El Barça ja va veure Clara Bull quan Bull no era un equip gran, no era el Bayern, no? Però ja era molt difícil fitxar-la perquè aquest tipus de jugadores joves molt bones d'Alemanya solen fer el pas primer a un gran d'Alemanya.
Bé, doncs...
Bon nom aquest, eh? Ja... La Pauleta el tenia apuntadet.
Ja el tenia apuntadet. Jo no crec que hi hagi ningú que vibri més amb el Sub-17 femení que vosaltres dues.
És que el vam estar comentant.
Sí. Perquè no hi ha Corea, que si no...
No, clar, exacte.
Bueno, però també el vam estar veient.
Comentar que Corea del Nord va guanyar l'Asiàtic Sub-17.
És que clar.
Clar, també
per si algú tenia algun dubte, no s'ho preguntava.
I ho rematarem amb el que passa aquí a prop de casa perquè comencem, Paula, amb que el Badalona ha renovat Mar Ballester.
Exacte. Just avui han anunciat a les xarxes socials del Badalona Women que Marc Ballester, l'actual entrenador del primer equip del Badalona Women, renova per una temporada més amb el primer equip femení. La veritat que ha fet molt bona campanya durant aquest segon tram de temporada que ha estat al capdavant, no?, d'aquest equip. Sento que, bueno, de portes cap enfora, l'ambient de l'Ona l'ha pogut renovar, les jugadores estan molt més contentes i això es nota després jugant i en la manera que tenen de transmetre.
I l'any que ve, que en principi el Badalona ja no jugarà a Palamós, tant de bo sigui així, ja puguin jugar a casa amb gespa natural. I ho dèiem al principi, el Cornellà femení, vaja, el Cornellà Societat Anònima, diríem, tindrà un femení, perquè hi havia la Fundació Esportiva Cornellà, que és on jugaves tu, però la compra de Leo Messi és només de la Societat Anònima.
Exacte.
I per això ell crearà un femení.
La pregunta més recurrent d'aquestes últimes setmanes ha sigut: ostres, però el Cornellà no tenia femení, però tu no jugaves al Cornellà,
ja,
però...
Jo, perquè no, fa un altre equip, clar.
He fet un àudio per enviar-li a tothom el mateix. No és el mateix. El Leo Messi el que ha comprat és el Cornellà SAT, que és el que la part aquesta del club del Cornellà, uh-huh, que té el primer equip masculí i totes les categories divisió d'honor masculines de futbol base, és a dir, uh-huh, les que estan més amunt en quant a futbol base. I el femení del Cornellà formava part de la Fundació, que la Fundació Cornellà és un altre club independent del que és Cornellà SAT, sí que és cert que compartim el mateix camp, compartim instal·lacions, però som dues entitats diferents. Llavors, clar, amb l'entrada de Leo Messi, Messi ha volgut que hi hagi un equip femení nou i, per tant, hauran de començar des de baix.
Uh-huh. He de dir que Messi, quan va triar quin club seria i tot això, una de les primeres coses que va dir va ser: ja femení, vull un equip femení, uh-huh, vull potenciar, vull ficar-me amb tot això.
Home, és que...
I a mi m'agrada que...
Home, clar que sí, vull dir, al final és una oportunitat i és el que dèiem, o sigui, ara mateix amb el futbol femení, per poc que vulguis o puguis invertir, ostres, crec que pots fer projectes xulos i que pots arribar a primera, uh-huh, divisió, bé, vull, uh-huh, dir, a dia d'avui no es necessita
una gran inversió,
no? Exacte.
Uh-huh. Bé, de fet, el Cornellà deu estar buscant jugadores, però imagino que hi ha moltes a les que els hi fa il·lusió que en algun moment seva vida esportiva puguin saludar, no?, a Leo Messi, que hi vagi, ni que sigui així un dia al vestidor.
Home, sí, per suposat. La veritat que, bé, ara estan fent una criba. Tinc entès que ara, durant aquest mes de juny, faran entrenaments de proves, perquè no volen que el projecte sigui fer un any un equip competitiu només per un any, uh-huh, i l'any següent doncs renovar-lo completament, sinó que volen optar per jugadors que els hi puguin donar rendiment doncs un parell d'anys, almenys, perquè al final... I sí que és cert que la segona divisió catalana d'amateur és la més baixa, i només que facis un equip bastant competitiu o una mica competitiu és una categoria que es pot assolir fàcilment. Mm-hmm. Però clar, també aquestes noies que aposten, perquè poden ser jugadores que poden estar jugant a tercera ref, a segona ref, són noies que aposten per poder començar a formar part d'aquest projecte, doncs no té molt de sentit que sigui per un any i prou.
Quines ganes de veure Messi aquí al Fent Futbol, parlant de futbol.
Messi, fitxa la Paula d'entrenadora o del que vulguis, però l'has de fitxar.
No. A més, també el tema de la roba, que serà completament diferent, perquè clar, al final, ara actualment tot el club, bueno, tot el club, tots els dos clubs,
la Fundació i la SAT, tenen la mateixa equipació.
Exacte, van de home, però bueno, ara tota la part aquesta que formarà part de la propietat de Messi, doncs va estirar d'Adidas.
Uh-huh. Pel que sabem, aniran de a poquito, però
sí.
En pocs anys segur que podem parlar de...
Esperem que sí.
Del Cornellà de Messi, tindrem un ull pendent. També, i això ja no és tan positiu, hem de parlar de la reivindicació de les jugadores de l'AEM a la prèvia de la final de la Copa Catalunya.
Sí, les jugadores de l'AEM van realitzar un acte de reivindicació tot just el dia de la final de la Copa Catalunya, el divendres passat, contra l'Europa, fent una seguda general abans de començar el partit. Aquesta seguda venia donada que denunciaven que no els hi han pagat, que han tingut retrasos en els pagaments des del mes de gener. Uh-huh. Van fer una queixa pública fa uns mesos a través de l'AFE, que és l'Associació de Futbolistes Espanyols i espanyoles, que també empra les jugadores de futbol, important. I bé, van aprofitar el partit de Copa Catalunya perquè al final era un esdeveniment que sortia televisat per mitjans de comunicació com Esport 3 per poder doncs, reivindicar aquesta situació que com a professionals i com a futbolistes estan visquent i que crec que no hauria de passar.
No, una llàstima perquè a sobre que ja han patit haver de baixar de categoria aquesta temporada, a sobre si hi ha impagaments es fa tot més difícil. I un parell de punts per acabar. L'ascens de l'Ona Badalona, com el tenim? Perquè està disputant el play-off d'ascens.
Bé, el passat dissabte, al camp municipal de Trajana, l'Ona Badalona B va vèncer en la final, no? De l'anada de la final del play-off d'ascens de segona ref a primera ref a la Reial Societat B per 4-1.
Toma!
Amb Berta Doltre, jugadora que hem vist alguna vegada amb el primer equip, sí. Andrea Cano i Julià Maillo, que també és una jugadora que en més d'una ocasió l'hem vist amb el primer equip. Uh-huh. 4-1. L'ascens definitiu es definirà aquest diumenge, dia 24 de maig, a les 12, a Zubieta. Realment, la Reial Societat ho té una mica complicat. Uh-huh. I la veritat que l'Ona Badalona B, durant aquest últim tram de temporada, que ha sigut com el tram més decisiu per poder entrar a play-off, després mantenir-se i guanyar aquesta semifinal, i ara el primer partit de la final de play-off, han mostrat que estan a un nivell molt alt i esperem que el diumenge puguem dir que l'any que ve tindrem un altre equip català a primera ref.
Tant de bo sigui així. I un últim apunt de la categoria preferida teva, que és la juvenil, perquè tenim semifinals de Copa Catalunya definites.
Sí, ha acabat aquest cap de setmana passat va acabar la temporada, la juvenil preferent femenina. Tenim una semifinal entre el Barça i l'Espanyol i l'altra semifinal entre l'Ona Badalona, el juvenil, i l'Europa.
Va, que marxem. Tanquem aquí el 17è capítol del Fem Futbol. Gràcies per la vostra atenció. Ja sabeu que volem saber de vosaltres a través del perfil de Twitter de la TDG-oficial. Gràcies a la Ruth Vilà, l'Andrea Ors, la Maria Tigas i la Paula López. Gràcies també al Salva Pou, al càrrec del muntatge sonor. I un dia més al senyor Panini, per seguir amb nosaltres.
Sí.
Els seus cromos ens alegren. Gràcies. Cada capítol. Tornem la setmana vinent amb un capítol especial postfinal de la Champions. Tant de bo que sigui per celebrar la quarta Champions del Barça. I si no, doncs serà una mica per analitzar el que no volem ni pensar-hi. Fins aviat.
Fem Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit per Sònia Gelmà. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.